Continuamos según lo previsto y entonces hoy, como ya les advertí, nos acompaña Jorge Forner, catedrático internacional privado de la Universidad de Barcelona, que según lo previsto viene a hablar sobre obligaciones externas actuales.
No la propiedad industrial.
Y, sí, sobre patentes y marcas y bueno, evidentemente no hace falta que me extienda muchísimo, yo les aseguro que van a disfrutar mucho de su clase o conferencia y espero que igualmente la aprovechen y nada más. Salvo, eso sí, dar entusiastamente las gracias porque es la segunda vez que nos acompaña en este programa de clases grabadas y en fin, su generosidad evidentemente no tiene límite, como podemos ver. Y una cosa que me piden que les advierta que esta clase será grabada por si quieren cobrar derechos de que no algo del estilo, ¿no? En fin, Ronaldo y nosotros cobramos, ¿no? En fin.
Muy bien. Gracias, Luis. Estic encantat de venir amb qualsevol pretext a Girona, que és una ciutat de la que em vaig enamorar fa molts anys i la que vinc a passar caps de setmana. I de tant en tant ara doncs, també tinc la sort de que em conviden a donar alguna classe a la universitat. Bé, crec que esteu amb un grup, no sé si per les condicions pròpies del professor, que és un grup en castellà, i com que aquesta classe, encara que sigui una mica especial, doncs és una classe del curs ordinari, doncs passaré a fer-la en castellà, encara que les meves notes les havia fet també en català. Parlarem d'obligacions extracontractuals, però cal dir que l'àmbit del que són les obligacions extracontractuals és tan ampli que per no fer una classe que tingui doncs, tantes branques i tantes excepcions, el que es digui en caràcter general, que sigui pràcticament incomprensible, ens limitarem el que són els danys, el que són els fets il·lícits dels que es deriva una responsabilitat civil, encara que també en alguns casos es pot derivar una responsabilitat penal. Per tant, això vol dir, en altres termes, que no parlarem ni de la gestió de negocis aliens, ni de l'enriquiment injust, el que s'anomena a vegades doncs, quasi contractes. Parlarem per situar amb uns exemples doncs, dels supòsits de responsabilitat generats per un accident de circulació, per un producte defectuós, d'aquesta mena de supòsits. En aquest àmbit de la responsabilitat extracontractual, delimitada d'aquesta manera als efectes d'aquesta classe, podem dir que a dret internacional privat ens movem entre dos extrems, molt extrems, molt allunyats entre si. Jo sempre dic als meus estudiants de la facultat que he dit que hablaría en castellà, no? I és que no controlo la llengua. No? Sempre digo a mis estudiantes de la Universitat de Barcelona, se me hace difícil hablar castellano aquí en la Universitat de Girona. A ti t'és igual, és que se'm fa molt difícil, a més és que a Barcelona també la classe aquest curs la dono en castellà com molts altres. No, val. Doncs diem que en realitat en els alumnes meus sempre els dic, voleu 30 segons de classe de responsabilitat extracontractual? Doncs mireu, en temes de competència judicial internacional, fòrum delicti comissi, a part del fòrum general del domicili del demandat, i en quant a llei aplicable, l'ex loci delicti comissi, i ens anem a prendre el sol. Pràcticament aquestes regles resumeixen el nucli de la qüestió, però després en realitat el que passa és que en aquest àmbit cada un dels sectors de la responsabilitat i les matisacions que s'han fet també a dret internacional privat, és a dir, dret civil, dret mercantil, però també l'especialització i les matisacions que s'han d'haver fet en dret internacional privat han conduït a que aquestes regles tan bàsiques i tan senzilles en realitat es desdoblin i es pateixin moltes excepcions i per tant que passem en el cas totalment contrari i és el que deia, per no parlar de tota la responsabilitat extracontractual ens limitem a certs sectors materials. Pensem que, per exemple, hi ha àmbits com és el de la responsabilitat per danys nuclears, que és objecte d'instruments específics, en concret un conveni de París de l'any 60 i uns protocols de l'any 2004 que hi han estat adoptats per la legislació interna espanyola, doncs altres instruments, per exemple la contaminació marítima per hidrocarburs, doncs és objecte també d'un conveni de Brussel·les de l'any 69, i hi ha altres àmbits en què, sense ser específic de la responsabilitat extracontractual, doncs la regulen conjuntament la contractual i l'extracontractual, com passa a vegades en el sector del transport per carretera, pel transport per mar. Per tant, vull dir que ara ens estarem pràcticament una hora i mitja amb una qüestió, però de la que només veurem el tronc central, totes aquestes branques queden al marge. Les regles més generals que estudiarem doncs, es troben bàsicament en el anomenat Reglament Brussel·les 1, el Reglament 44 del 2001, sabeu que regula bàsicament la competència judicial internacional i el reconeixement de sentències en matèries civils i mercantils, per tant, la responsabilitat extracontractual en els termes que estem dient, i en el sector de llei aplicable, l'anomenat Reglament Roma 2, que és el Reglament 864 del 2007. Fins i tot aquest reglament, el reglament Roma 2, el 864 del 2007, conté una certa especialització normativa per sectors de responsabilitat i farem alguna referència. No així, no té cap especialitat en el sentit de que només hi ha una sola norma en la regulació de la competència judicial internacional. I aquí ens centrarem bàsicament en el que és l'article 5.3 i també 5.4 del reglament anomenat Brussel·les 1, el 44 del 2001. Com sabeu també per les classes més de principi de curs, les més introductòries, aquesta regulació que trobem en el Brussel·les 1 la trobem replicada en el conveni de Lugano, el que anomenem avui en dia segurament conveni Lugano bis. Per tant, trobem allà tant un 5.3 i un 5.4 exactament iguals. Jo només m'estaré referint en el reglament de Brussel·les perquè, com veurem ara, ens centrarem bastant en la jurisprudència, com la jurisprudència del Tribunal de Justícia resolent els recursos prejudicials, resolent qüestions que li han plantejat els tribunals nacionals sobre dubtes d'interpretació de l'article 5.3, ha anat concretant justament en relació al sistema de Brussel·les. Com sabeu també per altres classes, tot el que direm ara, encara que ho prediquem del Brussel·les reglament, molta jurisprudència va ser dictada sota la vigència del conveni que és el precedent del reglament Brussel·les 1, és a dir, sota la vigència del conveni de Brussel·les de 1968. Sobre la competència judicial internacional, i aquí per aquí començarem i aquí ens hi estarem una estona, l'article 5.3 diu que les persones domiciliades en un estat membre, per tant només fa referència a les persones que tenen domicili en un estat membre, podran ser demandades, a més d'en aquest estat membre, en un altre estat membre, i en el cas del número 3 diu en matèria delictual o quasi delictual ante el tribunal del lugar donde se hubiera producido o pudiera producirse el hecho dañoso. Aquesta regla que jo al principi he reduït a la fòrum delicti comissi, competència dels tribunals del lloc on es produeix el dany. Competència que és fort alternatiu al del domicili del demandat, qui tingui domicili en un estat membre, i per tant és facultat del demandant escollir si interposa la demanda davant d'un tribunal de l'estat del domicili del demandat, segons les regles de competència territorial d'aquest estat, o bé concretament en el lloc on s'hagi produït el fet danyós, en els termes de l'article 5.3. A més de l'article 5.3, en el que ens entretindrem, hem de recordar sempre, perquè la seva importància pràctica és molt gran, l'apartat 4, quan afegeix que si se tratara d'accions per danys i perjuicis o d'accions de restitució fundamentades en un acte que diera que diera lugar a un procedimiento penal ante el tribunal que conociera dicho proceso en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiera conocer de la acción civil. Es decir, en el apartat 5.3 tenim una regla pensada única y exclusivamente per la competencia judicial internacional en accions civils independentment interposades d'accions penals. No obstant, l'instrument Brussel·les I també dona competència per l'acció civil en el tribunal penal que sigui competent segons les regles de competència judicial internacional penal de l'Estat membre en qüestió, amb la mesura en què la normativa processal d'aquest Estat permeti també acumular l'acció civil en l'acció penal. Clar, això succeeix en alguns ordenaments, és el cas de l'ordenament espanyol, i té molta importància pràctica quan s'exerciti l'acció penal. No hi ha obligació d'exercir les dues accions davant del mateix tribunal, però si el tribunal té competència en matèria penal, el 5.4 permet que també conegui de l'acció civil amb la mesura en què això estigui previst en la llei processal de l'Estat en qüestió. Dit això, ens concentrarem més en l'apartat 5.3, que dona més joc amb el que és purament a l'àmbit del dret internacional privat. En primer lloc, aquesta categoria a la que fa referència l'article 5.3, matèria delictual o quasi delictual, fins i tot després d'haver exclòs el que són els quasi contractes, l'enriquiment injust, la gestió de negocis aliens, doncs costa una mica en definir-la, perquè en la jurisprudència del Tribunal de Justícia ha funcionat més aviat com una categoria residual respecte de la categoria contractual contemplada en l'apartat 1 de l'article 5, però aquesta relativa residualitat no vol dir que sigui una regla subsidiària respecte de l'article 5.1. Per tant, article 5.1 i article 5.3 estan en el mateix nivell. Això ens obliga a determinar si estem davant d'un supòsit de responsabilitat contractual que aniria la competència la regula l'apartat 1 de l'article 5.3, perdó, o si estem davant d'un supòsit de responsabilitat extracontractual que la competència la determina, la competència especial la determina l'article 5.3. Per exemple, el Tribunal de Justícia ha exclòs que es tracti de matèria contractual i en canvi ho considera extracontractual els casos següents. L'acció directa que pugui exercir una persona que ha adquirit un bé d'un comerciant que l'ha adquirit doncs, del distribuïdor, del majorista o del fabricant. En alguns ordenaments, i això era el cas de l'ordenament jurídic francès, l'acció que pugui interposar el perjudicat final per un producte que ha sigut venut en una cadena de transmissions, l'acció que pugui exercitar el perjudicat contra el fabricant és considerada una acció contractual, és construcció dogmàtica civil francesa i, per tant, en el dret civil francès és considerada com a contractual. Bé, pot mantenir-se aquesta consideració d'acció contractual als efectes de determinar en un context internacional europeu la competència judicial internacional? Doncs bé, el Tribunal de Justícia en aquestes matèries, ho sabeu també per altres temes, busca quan pot una qualificació autònoma, vol dir busca uns conceptes propis a aplicar en el context dels instruments comunitaris que no siguin dependents de les nocions nacionals i indica amb una sentència, el cas Hante, de 17 de juny de 1992, per tant aquesta dictada sota la vigència del conveni del 68, considera que en aquests casos no hi ha una responsabilitat extracontractual, perdó, no hi ha una responsabilitat contractual, sinó que es tracta d'una responsabilitat extracontractual. Recordem que aquesta és una afirmació que es fa només als efectes de determinar quina és la regla que governa la competència judicial internacional i no té res a veure en quin serà la resolució del fons de la qüestió litigiosa davant del Tribunal Nacional. Senzillament el Tribunal de Justícia està dient que en aquest tipus de supòsits, quan el subadquirent invoca la responsabilitat del fabricant amb qui no ha tingut tractes, amb qui no ha celebrat un contracte, ell només pot basar la competència d'un tribunal amb els preceptes de l'article 5.3, no amb els del 5.1 que fan referència en els contractes. Una situació semblant es troba respecte de la responsabilitat precontractual. Es trenquen d'una manera sorpresiva els tractes preliminars i la part que estava negociant i no s'ho esperava, doncs es considera lesionada per aquesta ruptura dels tractes preliminars que havien de conduir en un contracte. És clàssic també en el dret civil, en el dret d'obligacions dels estats, en el dret comparat, la discussió sobre si això cau dins de l'àmbit contractual o dins de l'àmbit extracontractual. Doncs bé, repeteixo, efectes únic i exclusivament de determinar si el tribunal serà competent en base al que diu el 5.1 o el que diu el 5.3 del Brussel·les 1, el Tribunal de Justícia, amb una sentència d'un cas Tacconi de 17 de setembre del 2002, considera que la ruptura dels tractes preliminars, la ruptura, no genera una acció contractual, sinó una acció extracontractual. Vull insistir en el punt que això només serveix per determinar quina és la regla de competència judicial internacional. Després el tribunal competent, en aplicació de la norma que sigui, pot aplicar al fons del cas les normes que podrien ser perfectament contractuals si en la sistemàtica de la llei aplicable aquella acció es considera contractual. Però això ja ve molt després de la determinació de la competència judicial internacional. Per tant, encara que hem dit que aquesta categoria de la responsabilitat extracontractual és residual respecte de la contractual perquè es defineix d'una forma negativa el fet de que no hi ha hagut una obligació voluntàriament assumida entre les parts, això seria contractual si no és extracontractual, això no vol dir que sigui una categoria minvant, al contrari, amb aquests exemples veiem que supòsits considerats com de dret intern, supòsits que poden ser considerats contractuals en els diferents ordenaments dels estats membres, a l'hora de ser tractats amb la idea de buscar una qualificació autònoma que permeti una interpretació uniforme del Brussel·les 1 pels tribunals dels diferents estats membres, el Tribunal de Justícia els ha extret d'aquestes categories contractuals i els ha situat en l'àmbit del que és extracontractual, per tant, donant més importància a l'article 5.3. Però hem de tenir en compte que això sempre fa referència a accions en les que es reclami una responsabilitat. No es pot caure en l'error de pensar que el que no és contractual és extracontractual. No, no. Tant en el cas de l'article 5.1, l'article 5.1 ni tan sols està limitat al que és reclamar una responsabilitat, perquè senzillament podem demanar la nul·litat d'un contracte. Però quan es tracta de l'article 5.3, només estem en l'àmbit previst en el 5.3 quan es tracta de reclamar una responsabilitat no contractual, a part dels gestió de negocis aliens, enriquiment injust, que ja, repeteixo, ho hem deixat de banda. Això explica, i també em permet doncs, valorar una mica quina és l'estructura que segueix el Brussel·les 1, això explica que hi ha alguns casos que no estan ni en l'àmbit del 5.1, que és el contractual, ni en l'àmbit del 5.3, que és l'extracontractual. L'exemple més bo que recordo jo per això és un cas de resolt el 26 de març de 1992, que és el cas Reicher 2. Reicher 2 perquè va haver-hi dos o tres anys abans un primer cas Reicher 1. El supòsit és bastant interessant. Es tracta del següent. Uns pares de nacionalitat alemana fan donació en el seu fill, també de nacionalitat alemana, i crec que tots domiciliats a Alemanya, d'una finca que els pares tenen en territori francès. Fan donació al fill d'una finca en territori francès. Un banc també alemany creditor dels pares considera que aquesta donació s'ha fet amb frau de creditors i vol obtindre la revocació d'aquesta donació. Vol exercir el que Per nosaltres és una acció pauliana, una acció revocatòria. I quina idea té el banc? Doncs la primera idea que té el banc és interposar la demanda a França on està l'immoble. Però el Tribunal de Justícia, davant de la consulta del Tribunal Nacional, diu que, que no està justificat interposar la demanda a França perquè encara que sigui una acció que recau indirectament sobre un immoble, no es tracta d'una acció per la que els tribunals francesos tinguin competència exclusiva perquè no és en matèria de drets reals, no s'està discutint la titularitat real, sinó l'eficàcia d'un acte que té com a objecte aquesta titularitat real sobre un immoble. No havent-hi competència exclusiva per raó de tractar-se d'un dret real sobre un immoble, doncs es torna a plantejar una segona qüestió en el Tribunal de Justícia que dona lloc en aquesta sentència Reicher 2. I allà el Tribunal de Justícia doncs, també arriba a la conclusió de que no es tracta d'un supòsit governat per l'article 5.3, perquè no s'està demanant una responsabilitat, sinó senzillament la revocació d'un acte. Per tant, en aquest cas, no estem ni davant d'una acció contractual ni d'una acció extracontractual, l'única possibilitat d'interposar aquesta demanda, llevat que hi hagués un acord entre les parts, però això és, un supòsit bastant inversemblant, és interposar la demanda en l'estat del domicili dels demandats. Per tant, això vol dir que el banc alemany ha d'interposar la demanda contra els pares i segurament, depèn del dret processal, contra el fill davant dels tribunals alemanys. Quan, per altra banda, després, com és força obvi, aquesta sentència, si s'ha d'executar, s'haurà d'executar a França, perquè almenys a França s'haurà de fer el canvi de titularitat en el registre foncier, en l'equivalent en el registre de la propietat. Doncs això és per aquest cas que per mi no ha deixat de ser... és molt curiós perquè... diguéssim, l'objecte del litigi està clarament a França i en canvi el Brussel·les ho ens obliga a litigar a Alemanya per després haver de reconèixer la sentència a Alemanya, és un bon punt per recordar que no tot està o bé en el 5.1 o bé en el 5.3. Hi ha aspectes, hi ha accions que cauen entremig de tots dos apartats. Per altra banda, la redacció que té actualment el 5.3 en el sentit de referir-se no només al lloc on s'hagi produït el fet d'anyós, sinó al lloc on s'hagi pogut produir en el futur, ajuda a donar peu a una qüestió que ha estat discutida i que ha estat resolta fa relativament poc temps pel Tribunal de Justícia, que és la possibilitat de que aquest fort del 5.3 empari no solament danys que ja s'han produït, o almenys fets que ja s'han produït i que donaran resultat a uns danys, sinó fins i tot empara les accions anomenades declaratives negatives. Accions declaratives negatives, és a dir, accions en virtut de les quals el demandant li demana al tribunal que declari que ell no ha incorregut en responsabilitat extracontractual. Llavors, aquesta possibilitat, part de la doctrina, la rebutjava perquè deia, aviam, el fort del 5.3 està pensat perquè la víctima pugui prendre la iniciativa amb un fort diferent del domicili del demandat. Però, certament, el Tribunal de Justícia, en la interpretació que havia fet del 5.3 en sentències anteriors, algunes de les quals anirem repassant a continuació, sempre havia deixat clar que aquest fort del 5.3, encara que es converteix en molts supòsits, com veurem a través dels exemples, en un fort anomenat d'atac, és a dir, que permet, en la majoria dels casos, interposar la demanda davant en els tribunals de l'Estat, del domicili o de residència del demandant, com a alternativa en la regla de l'article 2 que ens porta en l'Estat membre del domicili del demandat, aquesta particularitat que té el fort d'atac del 5.3, igual que succeeix en molts casos en el cas del 5.1 pels contractes, no incorpora un favor lesi, vull dir que és un fort especial, però no és un fort pensat per afavorir a la víctima, sinó que és un fort pensat per necessitats d'administració de justícia, proximitat a les proves, proximitat als fets, però no per afavorir a la víctima. Per tant, com que no és un fort pensat per afavorir a la víctima, d'aquest fort també en pot fer ús el que és el causant o el suposat causant del dany que pot demanar del tribunal que es declari que no ha incorregut amb responsabilitat. I això ha estat confirmat per una sentència en el cas Ritrama de 25 d'octubre del 2012, ara fa prop d'un any, en què una societat doncs, rep uns, més que uns requeriments extranotarials, unes cartes amb els que se li està dient que està infringint uns drets sobre competència desleal, i davant de la possibilitat de que després d'aquesta carta o requeriment doncs, vingui una acció judicial, el suposat infractor de les normes el que fa és avançar-se i demanar en els tribunals del lloc on se suposa que està realitzant aquesta activitat que li recriminen, doncs demanen als tribunals del lloc que declarin que la seva activitat és perfectament lícita. I davant del dubte de si el fort de l'article 5.3 del reglament és útil en aquests efectes, és a dir, també de les accions declaratives negatives, el Tribunal de Justícia respon a aquesta qüestió dient que sí. Bé, a partir d'aquí, l'article 5.3 ens planteja uns quants dubtes. El més clàssic, i és tan clàssic que sembla que sigui només dogmàtic, però hi ha casos reals, és el de què passa, com concretem la regla de l'article 3 del lloc on es produeix el fet danyós, quan, en realitat, el fet causant del dany es produeix en un estat i el resultat es produeix en el territori d'un altre estat. Quan hi ha una dissociació entre el fet causant i el resultat danyós. Bé, això hi ha casos, fins i tot dels més absurds, no ha parlat de doctrina, però són casos reals, doncs un tret d'escopeta amb una banda de la frontera que fereix algú a l'altra banda de la frontera. Això ha passat a Bèlgica, per exemple. No sé si la boira afavoreix aquestes situacions, però això ha passat a Bèlgica. Però hi ha altres casos més corrents, com puguin ser casos de contaminació per abocaments en un riu que malmeten collites uns quilòmetres més avall on ja estem en el territori d'un altre estat. I efectivament aquest va ser el primer cas en què el Tribunal de Justícia va haver d'interpretar el 5.3 llavors del conveni del 68, que és la sentència de 30 de novembre del 1976, el cas de mines de potàssia d'Alsàcia, on un abocament fet en la part francesa del Rin va causar uns danys amb una collita ja en la zona holandesa. I en aquest cas, el Tribunal de Justícia, que el que se li demanava és que concretés si el lloc al que refereix l'article 3 és el lloc del fet causant o el lloc del resultat danyós, va dir que qualsevol dels dos llocs era útil, valia per fonamentar la competència en base a l'article 5.3. És a dir, va acollir una doctrina que ja estava en les jurisdiccions nacionals i en les opinions dels autors, que és l'anomenada doctrina de la ubiqüitat. És a dir, que el fet al que fa referència a l'article 5.3 tant es concreta en el lloc on pròpiament hi ha el fet causant, l'abocament en el riu d'una substància, com el lloc on es produeix el resultat danyós, que és on es manifesten els efectes nocius del fet causant. Aquesta doctrina, a més, ha estat reiterada més recentment amb una sentència de 18 de maig del 2006 en el cas CEZ, que es tractava justament de la contaminació feta per radiacions ionitzants des d'una fàbrica situada a Txecoslovàquia i que malmetia o perjudicava finques situades a Àustria. El Tribunal de Justícia va repetir el mateix. Això vol dir, en la pràctica, com podeu veure, que el perjudicat, però també segons la jurisprudència Ritrama, el suposadament causant dels danys, pot escollir entre interposar la demanda en el lloc, en els tribunals de l'Estat on s'ha produït el fet causal o a l'Estat on s'ha produït el resultat danyós. Per altra banda, un cop tenim dissociats fet causal i resultat danyós, també pot resultar difícil i s'ha hagut d'acudir en el Tribunal de Justícia per determinar quin és el lloc on es produeix el fet danyós. Perquè en el cas de que hi hagi una collita que es fa malbé, tenim un lloc geogràfic físicament localitzable. Però hi ha altres casos en què el dany es produeix respecte d'un dret que no té una ubicació física evident per si mateixa, quin és el lloc on s'ha produït el dany pot ser difícil. I també pot ser difícil determinar en alguns casos quin és el lloc del fet causal. En quant al lloc del fet causal, és interessant, encara que és molt limitada amb un tipus de supòsits, una sentència recent de 19 d'abril del 2012, el cas Wintersteiger, en què es tracta de determinar quin és el lloc on es produeix una vulneració d'un dret de marca, vulneració que s'ha produït per internet a base d'utilitzar la marca del competidor entre els descriptors que porten justament a qui estigui navegant per internet doncs a la pàgina del suposat infractor en lloc de dur-te a la pàgina del titular de la marca. I aquí el Tribunal de Justícia indica que el lloc del fet causant és el de l'establiment de l'anunciant que vulnera el dret de marca protegit en el territori d'un altre estat. Aquí també hi ha una dissociació, estem parlant de la dissociació i de la dificultat de concretar el lloc del fet causant. Doncs bé, el lloc del fet causant amb una vulneració de propietat industrial per internet és el de l'establiment del comerciant que suposadament vulnera els drets de marca d'un altre comerciant que té protegida la marca en un altre estat però des del qual es pot accedir per internet a la informació. En quant al resultat la determinació del lloc on s'ha produït el resultat danyós, no està malament la quantitat de jurisprudència que tenim. I consti que tampoc en aquesta exposició faré referència a totes les sentències del Tribunal de Justícia que han parlat de l'article 5.3 en altres àmbits que ni tan sols els consideraré. Però hi ha una part d'aquesta concreció del lloc del resultat danyós que és força interessant i és la que deixa clar com el lloc on es produeix el resultat danyós no és el lloc on es produeixen resultats danyosos indirectes derivats del primer resultat danyós, ni el lloc on el pateixen víctimes indirectes, és a dir, no les víctimes directament afectades pel fet causant. Que només afecta les víctimes directes i no a les indirectes, la determinació de l'article 5.3 queda establert amb una sentència en el cas d'Homez de 11 de gener de 1990. En aquest cas, un perjudici que pateixen les filials d'una societat és aprofitat per la matriu d'aquesta societat que està establerta en un altre estat membre per dir jo he patit uns danys extracontractuals arran dels danys directes que han patit les meves filials. I el Tribunal de Justícia doncs el que diu és que, sigui com sigui, aquests danys indirectes poden haver-se produït i poden ser indemnitzables, sobre aquest punt ja insistirem, no són, en canvi, un tipus de danys que habilitin el fort del 5.3. Per tant, estem parlant només de competència judicial internacional, no estem parlant del caràcter indemnitzable o no indemnitzable d'aquests béns per víctimes indirectes, sinó senzillament si una víctima indirecta pot aprofitar el que ella està aquí i que pateix els danys aquí per dir són competents els tribunals d'aquí segons el 5.3. Això no val quan es tracta d'una víctima indirecta. El 5.3 només està a l'abast de la víctima directa. I l'exemple d'Homez és molt clar, perquè pateix els danys directes una societat filial i per tant això exclou que la societat matriu pugui invocar aquests danys indirectes. Com a víctima directa. També només faculta el 5.3 per donar, el 5.3 només dona competència en els tribunals del lloc on es produeixen els danys directes, no els danys que després puguin sobrevindre pel mateix subjecte en un altre lloc. I aquí hi ha un cas curiós, dos casos El més curiós és el primer d'ells, és el cas Marinari, d'una sentència de 19 de setembre del 95, que és un individu italià i domiciliat a Itàlia que entra en un banc a Londres per cobrar un xec, i en lloc de cobrar un xec el que es troba és que ve la policia a buscar-lo perquè els empleats del banc han vist alguna maniobra sospitosa amb els títols que ha portat a ingressar en el banc, ingressant a la compte, i llavors aquest individu passa unes hores o uns dies a la presó fins que s'aclareix la situació. I un cop torna a Itàlia, interposa una acció de responsabilitat extracontractual contra el banc de Londres. I aquí el Tribunal de Justícia diu, no, els danys directes es van patir a Londres, és Londres on et van agafar, on et van engarjolar, després tu, més tranquil, doncs segueixes pensant en el tema des de Roma o des d'on sigui, però això ja són uns danys indirectes, si de cas els danys directes es van produir a Anglaterra, el 5-3 no dona competència en els tribunals italians. I un cas que recordo una mica aquest és el cas Kronhofer, en què també una senyora, crec que és una senyora, perd uns diners amb una bolsa, amb un mercat bolsari que és diferent del de l'estat de la seva residència i intenta obtindre una indemnització per danys i perjudicis en l'estat on ella resideix. El Tribunal de Justícia torna a dir el mateix, això són, si de cas, uns danys indirectes, els danys directes es van produir en aquell mercat on estaven cotitzats els valors dels que eres titular i respecte als quals et van donar un consell o et van induir a fer una inversió equivocada. Però clar, amb això no hem acabat. Fixeu-vos que tenim, primer, el fort del 5-3 es pot desdoblar en lloc del fet causant, en lloc del resultat danyós. Podríem anar a les víctimes indirectes i en els danys indirectes, però aquesta via l'hem tallat. Però clar, encara podem pensar que els danys directes es poden produir en el territori de diferents estats, en el territori de diferents estats, que és un problema de disseminació dels danys. Davant d'aquest supòsit, el que es va afrontar al Tribunal de Justícia en una sentència de 7 de març del 95, el cas Fiona Shaville, el Tribunal de Justícia va adoptar una solució que ja estava establerta en el dret d'alguns estats membres. I era la següent. Primer, tenim clar, i recordem que hi ha el fort del domicili del demandat, i aquest el tenim sempre present allà, i nosaltres estem tractant del fort del 5-3. Doncs molt bé, quan es dona un delicte a distància, podem reclamar en l'estat, davant dels tribunals de l'estat, o del lloc en concret del fet causal, o bé davant dels tribunals dels llocs on s'hagi produït el fet danyós. Doncs per evitar excessivament aquesta multiplicació de forts, el que recull és el Tribunal de Justícia és una doctrina francesa conforme a la qual, si volem obtindre una indemnització per tots els danys mundials, o sigui, tots els danys que puguem provar que s'han produït, nosaltres, a part del fort del domicili del demandat, tenim el fort corresponent al lloc on s'ha produït el fet causal. Si, en canvi, preferim anar a interposar la demanda en el lloc on els llocs on s'ha produït el resultat danyós, nosaltres en aquests llocs només podrem obtindre la indemnització corresponent als danys que s'han produït en el territori d'aquell estat. Per tant, si el dany s'ha produït en el territori de tres estats membres diferents, nosaltres per poder recuperar, per poder-nos rescabalar per la totalitat, haurem d'interposar tres demandes a tres estats diferents. L'única manera que tenim d'estalviar-nos és anar o a l'estat del domicili al demandat o en el lloc on s'ha produït el fet generador. Per què es fa a què s'aplica aquesta doctrina que complica les coses fins a un punt que, vaja, una lectura de l'article 5.3 no permetria mai adivinar? Doncs bé, per un cas específic que són els delictes contra la intimitat, contra els drets de la personalitat, produïts per la premsa. Premsa que es distribueix fàcilment per avió, en aquella època, estem parlant de ja uns quants anys enrere, a diferents estats. Llavors, la manera d'evitar que, donat que el dany es produeix a diferents estats, la víctima demandant pugui escollir entre tantes possibilitats per obtenir una indemnització total, que no vol dir que pugui multiplicar la indemnització total, però sí que té la possibilitat d'escollir entre diferents forts, doncs per limitar-li aquesta possibilitat es diu que només pot reclamar els danys, aquell tribunal només té competència per conèixer dels danys que s'hagin produït en el territori d'aquell estat. Aquesta doctrina, que ha sigut, que s'ha considerat vigent doncs, des de l'any 95 fins ara, havia de passar una prova, i és si fora també aplicable quan aquests danys no es provoquen per una publicació escrita que té una entitat física i que s'encarrega un paquet de 50 o de 100 exemplars amb un avió que va en destinació a Milà o va en destinació a París, sinó quan aquests fets es produeixen per la xarxa, que per tant són indefinidament accessibles des de qualsevol punt i amb moltes dificultats de controlar la quantitat d'exemplars, de còpies que es fan de l'arxiu informàtic inicial. El cas de Fiona Shevill doncs, va ser una publicació que es va fer d'unes irregularitats que se suposava que havien succeït amb unes oficines de canvi de moneda a París, i en aquell article es citava el nom d'una advocadessa de Checkpoint, era l'empresa, i llavors ella va interposar la demanda, tenint en compte això, doncs, que la publicació que havia fet que havia donat a conèixer aquesta notícia era una publicació que s'havia repartit, s'havia distribuït en diferents estats. Però clar, aquesta possibilitat de determinar a quins estats ha anat la distribució d'una revista no existeix quan aquesta publicació s'ha fet per internet. I per tant, amb dos casos acumulats, que no tenien res a veure entre si, però que plantejaven la mateixa qüestió jurídica, el Tribunal de Justícia, a la sentència E-Date Advertising, de 25 d'octubre del 2011, va dir que se seguia aplicant la doctrina Shevill. És a dir, a part del domicili del demandat, podem demandar pels danys mundials que es puguin provar en l'estat del fet causant, que és el lloc on té el seu establiment la persona responsable de carregar aquesta informació, de pujar aquesta informació a internet, que podem reclamar a cada un dels estats membres que, on s'hagin produït els danys, doncs, en virtut dels danys produïts en aquell estat, però no en virtut dels danys produïts en altres llocs, però a més afegeix, donada l'especificitat del medi, la possibilitat d'interposar la demanda en el lloc on la víctima tingui el seu centre d'interessos, que moltes vegades coincidirà doncs, amb la seva residència, en el cas de persones físiques, o fins i tot en el cas dels professionals on tinguin el seu centre d'activitat professional. I en aquests casos, en principi, la indemnització que poden demanar és pels danys mundials o almenys pels danys produïts a tots els estats membres. Per altra banda, el problema de determinació del lloc on es produeix el resultat danyós no acaba en casos relativament fàcils com el cas que hem citat abans, la sentència Wintersteiger de 19 d'abril del 2012, en què si hi ha una vulneració d'un dret de marca, el resultat danyós només es pot produir en el territori per al que hi ha concedida aquella protecció de la marca, sinó que es dona amb supòsits en els que la pròpia realitat, a banda de poder ser complexa des del punt de vista tècnic, nocions com lloc on es produeix el resultat danyós tenen molt poc significat. L'exemple, que no explicarem en detall perquè sense un esquema a la pissarra és pràcticament impossible d'entendre, sí, és el d'una sentència del Tribunal de Justícia de 16 de juliol del 2009, el cas Zuitkemi, en el que contractualment una empresa es vincula amb una altra per fabricar un producte. Però aquest producte no el pot fabricar tota ella i subcontracta una part amb una tercera empresa. Però
un dels elements que han d'estar en la composició del producte que fabrica aquesta segona empresa l'ha de subministrar una quarta empresa. Per tant, diguéssim, és una producció amb diferents proveïdors. On es produeix el resultat danyós quan es constata que en aquest procés hi ha hagut una errada? Doncs on es manifesta el dany, que és en el lloc on es dona una utilització normal al producte i aquell producte resulta no resulta adient per la finalitat per la que s'utilitza. Per tant, aquí la determinació de quin és el lloc del fet causal és una, i la determinació del lloc on es produeix el resultat danyós és una altra, com estem veient. El que fa el tribunal en aquest cas és determinar quin és el lloc del resultat danyós. És la utilització normal del producte en el moment i en el lloc en què es dona utilització normal del producte i es descobreix que aquest producte no és apte pel que se suposava que havia de servir. Bé, doncs això dona una idea de com realment d'aquesta molt breu redacció de l'apartat 5.3 doncs hem necessitat el que s'apropa o passa ja d'una dotzena de sentències del Tribunal de Justícia, i si vosaltres ja heu parlat de contractes, doncs és possible que si el que us he explicat és mínimament entenedor, haureu alguns tingut l'ocasió de veure que, igual que en la interpretació de l'article 5.1, el Tribunal de Justícia ens està conduint cap a una concreció cada vegada més limitada de supòsits, de manera que el que és l'article 5.1 acabarem tenint-lo que aplicar d'una manera o d'una altra per cada tipus de contracte, en realitat amb l'article 5.3 està succeint el mateix. Ja no podem entendre des de fa bastant temps aquests preceptes sense tenir en compte molt bona part, moltes vegades ni tan sols una, sinó molt bona part de la jurisprudència del Tribunal de Justícia. Bé, això és la part a la que volia referir-me tractant-se de competència judicial internacional. Hi ha l'altre aspecte important a dret internacional privat, que és la determinació de la llei aplicable. I en aquesta part, així com el tractat de competència judicial internacional ho hem reduït a l'instrument europeu, el Brussel·les 1, donant per suposat que la majoria de les coses que dèiem serien aplicables si es tractés de fonamentar la competència en l'article 5.3 del conveni de Lugano, ja no hem dit res, ja no hem dit res de les normes de la llei orgànica del poder judicial, doncs en el sector de la llei aplicable ens concentrarem en el reglament Roma II, que potser té més justificació perquè, a diferència del que succeeix amb les normes de competència judicial internacional, les normes de conflicte moltes vegades tenen una eficàcia que a vegades anomenem universal o erga omnes, que fan que realment es converteixin amb el règim no només principal, sinó virtualment l'únic règim aplicable. Ara bé, a diferència del que veiem en competència judicial internacional, no tenim, que jo sàpiga, jurisprudència del Tribunal de Justícia interpretant el reglament Roma II. L'única sentència que he portat perquè recordéssim és la sentència del cas Home 1 del 17 de novembre del 2011, que té a veure molt poc amb la matèria de la responsabilitat contractual i té més a veure amb la tècnica legislativa, perquè el Tribunal de Justícia el que fa és aclarir que el reglament, o sigui, la determinació de la llei aplicable segons el reglament, només s'ha de fer respecte de fets ocorreguts, amb independència del resultat, fets ocorreguts des de 11 de gener de l'any 2009. La redacció del reglament era una mica ambigua en aquest sentit i es va haver d'aclarir en un cas quin era l'àmbit d'aplicació temporal. Hem de tenir en compte que, encara que jo faig aquest paral·lelisme simplificador parlant de 5.3 del Brussel·les després del reglament Roma II, l'àmbit material del 5.3 i del Roma II no és necessàriament el mateix. Per exemple, hem vist com en el cas Idet Advertising o en el cas de la Fiona Shevil es fa referència a lesions de drets de la personalitat, difamació, etc. Doncs bé, Roma II, que regula en general la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual i també, per tant, en els enriquiment injust, gestió de negocis aliens, té, no obstant, una llarga llista d'exclusió. Per exemple, en relació a aquestes matèries a què he al·ludit, a través de les sentències Fiona Shevill i Dait Advertising, l'article 1.2, lletra G, exclou les obligaciones extracontractuales que se deriven de la violación de la intimidad o los derechos relacionados con la personalidad, en particular la difamación. Per tant, en aquest àmbit, el Roma II no unifica les regles, cada estat membre conserva les seves regles anteriors a la unificació per Roma II. Per tant, en aquests casos, les opcions que dona aquesta interpretació molt matisada del Tribunal de Justícia en quant a les regles de competència judicial internacional segueix tenint molta importància, perquè anem a parar amb un fort o amb un altre no vol dir que les regles que aplicarà el Tribunal per determinar quina és la llei aplicable seran les mateixes, al contrari. En aquests àmbits exclosos, cada tribunal seguirà aplicant les seves normes. I en els casos en què les exclusions de l'article 1 es deuen a que no ha estat possible arribar a un acord, això vol dir que les normes que tenen els estats al marge de Roma II no són precisament les mateixes, sinó que són normes bastant diferents entre si i que, per tant, serà molt important litigar davant d'un tribunal o davant d'un altre. Fora d'això, recordant sempre que la part més avorrida potser d'un instrument és el seu àmbit material, però és per on hauríem de començar i assegurar-nos que no estem raonant sobre una matèria que està exclosa de l'instrument, jo no repassaré l'article 2. Dins de l'àmbit que sí que cobreix Roma II, hem de recordar que té caràcter universal. El caràcter universal el descriu l'article 3, dient que la ley designada por el presente reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro. Però a més vol dir una altra cosa, aquest àmbit universal o caràcter erga omnes vol dir que dins de l'àmbit del Roma II, qualsevol tribunal d'un Estat membre vinculat per Roma II aplica les regles del Roma II, sempre. No importa que la llei aplicable segons les regles del Roma II duguin a l'aplicació d'una llei interna que no sigui la d'un estat membre, que és el que ens diu literalment l'article 3. Però, a més, vol dir que és igual on s'hagin concretat els fets, sigui quin sigui el lloc on s'hagin concretat els fets, tant el fet causant com el resultat danyós, també és aplicable a Roma II. Clar, en molts supòsits això significarà que no poden conèixer els tribunals dels estats membres, perquè si el resultat danyós no s'ha produït en el territori d'un estat membre i el fet causal tampoc, doncs faltarà que el demandat tingui domicili en un estat membre o que, cosa molt improbable, les parts s'hagin sotmès expressament als tribunals d'un estat membre. Per cert, aquesta és una possibilitat, la de la submissió expressa, igual que la de la submissió tàcita, que no he contemplat abans al parlar de la competència judicial internacional, però sabem que són regles generals que s'apliquen també en aquests casos. Per tant, Roma II, en l'àmbit en què unifica il·limitadament amb aquest caràcter universal. De fet, per la seva jerarquia, encara que és limitada i està col·locada d'una forma una mica estranya, la regla més important, la que quan és aplicable preval sobre totes les altres per la seva pròpia naturalesa, és la de la llibertat d'elecció. Les parts poden escollir la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual. L'article 14 del Roma II ens ho diu en els següents termes. Diu, les partes podran convenir someter la obligación extracontractual a la ley que elijan expresamente o que resulte de manera inequívoca de las circunstancias del caso. La primera cosa que es diu de tota forma és que sigui com sigui, en els casos en què això sigui possible, aquesta elecció no pot perjudicar els drets de tercers. Qui siguin els tercers en el cas de l'elecció de la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual és cosa discutida sembla bastant clar que un tercer és l'assegurador que l'assegurador, la companyia asseguradora, de la part que incorre amb responsabilitat. Si aquesta companyia asseguradora ha de respondre als termes que diu la llei, el li pot perjudicar una elecció de la llei feta entre el responsable i la víctima. Però això és una qüestió que, explicada així, ha d'anar seguida a la següent advertència, i és que una de les, dels estudiosos més importants des de fa més temps en matèria de responsabilitat extracontractual ja va deixar per escrit, dit en els primers comentaris en el Roma II, que no necessàriament l'assegurador era el tercer que no podia quedar perjudicat. O sigui que aquesta referència tercer que no pot quedar perjudicat per l'elecció de la llei aplicable no havia d'incloure necessàriament l'assegurador. Això ho deia el professor Kantner Graciano, que en els últims anys ha estat professor de dret comparat a la Universitat de Ginebra. Doncs bé, aquesta regla bàsica que permet l'elecció de la llei aplicable la permet en uns termes una mica limitatius i, com després recordaré, no la permet en tots els àmbits en què es pot generar una responsabilitat extracontractual. Per això diem, és una regla que quan és aplicable és la de jerarquia més alta dins de la sistemàtica del reglament, però té moltes limitacions i molt condicionants. Entre els condicionants està el moment i quines són les persones que poden pactar la llei aplicable. Perquè diu que serà la llei que elijan mediante un acuerdo posterior al hecho generador del daño. Per tant, aquesta possibilitat existeix, escollir la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual, quan s'ha produït ja el fet causant del dany. Llevat que es tracti de comerciants, que llavors sí poden haver fet aquest pacte eficaçment de la llei aplicable fins i tot abans que s'hagi produït el fet causant. Clar, la rellevància de pràctica d'aquesta possibilitat d'escollir la llei aplicable ens la plantegem tots. Primer, en els casos en què sorgeixi i ja s'hagi produït el fet causant del dany, la possibilitat d'escollir la llei aplicable és molt minsa, donat que l'elecció, teòricament, si és informada, sempre favorirà una part i perjudicarà una altra part. Per tant, des d'aquesta perspectiva, la pràctica ens explicarà coses que ara no podem preveure, però en aquests moments a mi només se m'acudeixen situacions de l'estil de la que es va produir justament en el plet nacional que va donar lloc en aquella primera sentència que he citat, la sentència del cas de mines de potàssia d'Alsàcia. El tribunal holandès va preguntar, soc competent, perquè jo només, aquí s'han produït els danys, però l'instrument parla de lloc del fet. I el Tribunal de Justícia li va dir, és igual lloc del fet causant lloc del resultat danyós. Però el Tribunal Nacional, quan va confirmar la seva competència, va haver de resoldre la qüestió. I en aquell procediment les parts van escollir com aplicable al fons la llei holandesa. I per què van escollir com aplicable al fons la llei holandesa? Doncs per una raó, perquè el dret processal holandès donava la possibilitat d'anar a recurs de cassació si la llei aplicable al fons era la holandesa, però si la llei aplicable és una llei estrangera no hi ha possibilitat de recurs de cassació. I com que totes dues parts van considerar que valia la pena reservar-se la possibilitat d'anar a recurs de cassació i per fer-ho això passava perquè fos aplicable la llei holandesa, es va escollir com a llei aplicable a la llei holandesa. Jo fora d'aquest supòsit no sóc capaç d'imaginar-me casos en què tingui utilitat l'elecció de la llei aplicable, sobretot si la companyia d'assegurances és un tercer que no pot quedar perjudicat per aquesta elecció. L'alternativa, o sigui, l'altra possibilitat prevista, com deia, és que quan totes les parts desenvolupen una activitat comercial, també serà possible l'elecció de la llei aplicable mediante un acuerdo negociado libremente antes del hecho generador del daño. I aquí, clar, et pots preguntar qui és que té la capacitat d'adivinar que en el futur es produirà un fet danyós i que convé escollir la llei aplicable. I aquí la meva curta imaginació també només em permet pensar en els supòsits en què hi ha una una activitat entre veïns, però hauríem d'imaginar el context d'unes activitats entre empresaris que no tenen massa vinculació entre si, més que la ubicació física. Hem de suposar que els nostres camions són molt grans pels carrers d'aquest polígon industrial i cada dos per tres estaran fent malbé les voreres, o estaran fent malbé béns d'uns o uns altres. És difícil pensar en aquestes situacions, pensar en la projecció pràctica d'aquest precepte, però en canvi resulta especialment útil en els casos en què hi ha, a més, relacions contractuals. Per què? Perquè permet alinear la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual a la llei aplicable a la responsabilitat contractual que hem pogut pactar en virtut del reglament Roma I. Com sabeu, en matèria de contractes hi ha una llibertat teòricament il·limitada d'escollir la llei aplicable i sempre hi ha hagut el risc de que per més que escollim la llei aplicable al contracte, l'acció de l'altra part es fonamenti en la responsabilitat extracontractual i, per tant, es pugui basar en una llei diferent de la que s'ha escollit en el contracte. Doncs bé, aquesta possibilitat de l'article 14 de també escollir la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual dona una seguretat en la relació, en les parts vinculades per un contracte, que no és capaç de donar per si mateixa l'elecció de la llei aplicable al contracte en virtut del Roma I. I en bona mesura per culpa del Tribunal de Justícia i de la normativa europea que fa aquesta distinció molts cops inoportuna entre responsabilitat contractual i responsabilitat extracontractual. Curiosament, encara que l'article 14 permet l'elecció de la llei aplicable, després no tenim normes d'aplicació d'aquesta norma com les que trobem en el reglament Roma I, que determina quina és la llei reguladora de la validesa del pacte. Aquesta és una llacuna que es pot cobrir fàcilment i que justament dona consistència en aquesta explicació que us acabava de fer, que l'article 14b, en el cas de comerciants, amplia les possibilitats previstes per la responsabilitat contractual i permet assolir el que pretenen les parts, i és que en les seves relacions quedi anticipadament fixat quin és el dret en virtut del qual s'haurà de determinar la seva responsabilitat, sigui contractual o sigui extracontractual. Malgrat això, doncs, aquests pactes, fora del supòsit al que acabo de fer referència, se suposa que no seran massa freqüents, ja veurem què ens ensenya la realitat, i la regla que ve a continuació, o sigui, la regla que s'aplica en el cas de que no hagi hagut un pacte, i estic anant a les regles generals, és la regla de l'apartat 2 de l'article 4, que diu que quan la persona cuya responsabilitat se alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo país, en el momento en que se produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país. Per tant, la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual, llevat de pacte en els casos en què cau, si persona responsable i víctima tenen residència al mateix estat, és la llei d'aquell estat. Per què tenim una regla que concreta justament en el lloc de la residència habitual la llei aplicable? Per què aquesta regla i no altres? Perquè tenim un apartat 2 que concreta en aquest cas, però no tenim altres apartats que concretin en altres casos en què es podria donar una coincidència. Doncs bé, la veritat és que aquesta regla queda com a monument històric, que no vol dir que hagi quedat antiquat, d'unes doctrines que s'havien anat desenvolupant al llarg del segle XX i que havien trobat plasmació en la jurisprudència, en la legislació de diferents estats. Per exemple, aquesta regla que feia excepció a la general, a la que he fet referència al principi de que s'aplica la llei del lloc on s'ha produït el dany, ja va ser establerta a Alemanya per una legislació l'any 42. Entre alemans residents a Alemanya, la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual era la llei alemana. Però aquesta jurisprudència també es va establir, aquesta doctrina també es va establir jurisprudencialment amb una sentència, que és una de les sentències més conegudes i més citades de tot el dret internacional privat, que és la sentència del cas Babcock contra Jackson, de l'any 63, dels tribunals de dictada a Nova York, que feia referència a un supòsit que és molt, molt entenedor i per tant val la pena referir-s'hi. Una parella de domiciliats a Nova York decideix fer un viatge sortint de Nova York cap al nord, entrant a Canadà per la província d'Ontario i al cap d'uns dies tornar cap a Nova York. I decideixen invitar a una amiga també domiciliada a Nova York. Bé, comencen el viatge, però el viatge va acabar malament perquè van tenir un accident i no el van tenir en l'estat de Nova York, sinó que el van tenir en l'estat d'Ontario. Segons la regla a aplicar, en virtut de precedents, del Restatement First on Conflicts of Laws americana en aquells moments, molt clarament la regla, que era més probable que s'apliqués, era la del lloc on s'ha produït el fet danyós, per tant, la llei d'Ontario. Però, assumint ja doctrina i altres sentències que potser eren menys conegudes, el tribunal fa una excepció en aquesta regla i diu el supòsit està més vinculat a Nova York que a Ontario. L'accident va tenir lloc a Ontario, hagués pogut ocórrer a qualsevol altre punt del viatge. El viatge s'inicia a Nova York, acaba a Nova York, la víctima i el propietari del cotxe són de Nova York, el supòsit està vinculat a Nova York. I per tant, en aquesta sentència es va aplicar la llei de Nova York. Bueno, quan als 50 anys de la sentència encara hi ha revistes que fan números monogràfics celebrant aquesta sentència, amb professors de totes les universitats americanes, invitats a universitats europees per parlar d'aquest cas i de com s'ha desenvolupat la jurisprudència en aquests àmbits, i segurament seguirà succeint. També a Anglaterra, una sentència, el cas Boyce contra Chaplin de l'any 71, de la House of Lords, o sigui, del que és el Tribunal Suprem dels Estats Units, també va fer una excepció a la regla anterior i en un cas d'un accident de circulació entre dos militars, em sembla que una de les forces aèries i l'altra de les forces navals, que van tenir un accident a Malta, me parece, no? Nunca m'acordo si és Malta, pensava que era Malta, doncs en lloc d'aplicar la llei del lloc on es va produir l'accident, doncs va aplicar la llei del seu domicili comú, que era Anglaterra, encara que ells estaven destacats fora d'Anglaterra. Doncs bé, aquesta és la regla que queda reflectida aquí en l'apartat 2. No és una regla rígida, totalment rígida, perquè l'apartat 3 permet que si la situació està manifestament més estretament vinculada amb un altre estat, doncs s'aplicarà la llei d'un altre estat. Aquesta excepció de l'apartat 3 és una excepció comú al que hem dit ara de l'apartat 2 i en l'apartat 1 que finalment conté la regla, que jeràrquicament no és la primera, però que per volum de supòsits és la que té més probabilitats de ser aplicada, que és la regla que fa aplicable la llei del lloc on s'ha produït el resultat danyós. La llei del lloc on s'ha produït el resultat danyós. Diu, salvo disposición en contrario del presente reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño, y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. Per tant, diguéssim, aquesta és la regla bàsica. El 2 requereix que es donin les circumstàncies personals, que es donaran uns casos i altres no, i l'article 14 és una regla que amb les seves limitacions requereix que hi hagi un pacte, que hem vist que llevat que hi hagi un contracte em sembla bastant improbable. La primera cosa que s'ha de destacar d'aquest article 4.1 és que concreten el resultat del lloc on s'ha produït el resultat danyós. Per tant, no s'aplica la llei del lloc on s'ha produït el fet causant. A què es deu això comparat amb el que hem trobat en matèria de competència judicial internacional? És que el legislador del Roma II se n'havia tipat d'aquesta proliferació de forts del Tribunal de Justícia? Doncs no. El que passa és que estem en un sector diferent. En matèria de competència judicial internacional, nosaltres el que busquem és un fort amb una proximitat raonable. Busquem que hi hagi una proximitat raonable. Pot ser el domicili del demandat, pot ser el lloc on s'hagin produït els fets, pot ser el lloc on s'hagi produït el resultat danyós. Qualsevol d'aquests llocs té una proximitat raonable i en tenim prou com perquè es respecti el dret d'accés a la justícia del demandant sense perjudicar el dret d'accés al dret a la tutela judicial del demandat. I a més, un cop el demandant hagi fet la seva opció, el propi Brussel·les 1 té mecanismes per assegurar que no es podran continuar altres plets en paral·lel. Però en canvi, quan es tracta d'aplicable, no ens podem conformar en principi en buscar una llei que tingui una connexió raonable. Hem de buscar la que tingui la connexió més estreta, perquè només podem aplicar una llei. No podem, i això es veu molt clar en el cas dels matrimonis, els contractes, no podem considerar un contracte simultàniament vàlid o invàlid, un matrimoni existent o inexistent, perquè siguin potencialment aplicables diferents lleis. La seguretat jurídica requereix que afinem una miqueta més, i per tant hem d'estar a una sola connexió. Donat que en els delictes de distància hi ha la possibilitat d'estar la llei del lloc de producció del fet i la llei del lloc on es produeix el resultat danyós, doncs escollim la del resultat danyós. I a més, aquesta solució que ens dona l'article 4.1 del reglament, diguéssim que senta un criteri concret que no és el que necessàriament havien seguit els legisladors nacionals en els últims anys. En els últims anys, fins i tot poc abans de que es promulgués el reglament Roma II, alguns estats s'havien dotat de normes de dret internacional privat, en cas de Bèlgica, dels últims importants, però no l'últim, Itàlia, però fins i tot en el Regne Unit, que no és un estat on es codifiqui el dret internacional privat en general, que no es codifica pràcticament les normes, s'havien dotat d'una llei sobre llei aplicable a la responsabilitat extracontractual. Doncs bé, el reglament Roma II ve a unificar aquests criteris i concreta amb la llei del lloc del resultat danyós. Es diu, a més, que escollir el lloc del resultat danyós en lloc d'escollir la llei del lloc del fet causal té congruència amb l'evolució que s'està produint a nivells de drets interns envers la responsabilitat objectiva. Si basem la responsabilitat en culpa, amb la culpa el que té transcendència és el lloc del fet. Però si basem la responsabilitat considerem la responsabilitat objectiva, no basada en culpa, el que té transcendència és el lloc del resultat. Per tant, aquesta connexió basada en el lloc del resultat és més coherent amb aquesta tendència moderna de la responsabilitat extracontractual. Per altra banda, hem vist que l'article 4.1, i això val per totes les altres concrecions que es fan al llarg del reglament Roma II, exclou els llocs on s'hagin produït les conseqüències indirectes. Les conseqüències indirectes siguin per la mateixa víctima o siguin per persones vinculades a la víctima com puguin ser familiars. Doncs torno a insistir en aquest punt, això és important. Una cosa és que el dany directe a la víctima indirecta determini el fort, determini la connexió per la llei aplicable. Cosa totalment diferent és si les víctimes indirectes, si els danys indirectes són indemnitzables o no són indemnitzables. Això ja ens ho determinarà la concreta llei aplicable. I aquesta concreta llei aplicable sí que ve determinada per un punt de connexió, que és el del dany directe, el del resultat danyós directe. Bé, ja vaig acabant. Anem bé de temps, però ja no ens estarem gaire estona més. Ens falta, entre les regles generals, referir-nos a l'apartat 3 de l'article 4. Ja he fet abans una referència dient aquesta regla, que té aparença de regla rígida, que fa, per contrast, amb derogació de l'apartat 1, llei del lloc on es produeix el resultat danyós, aplicable a la llei del lloc de la residència habitual de víctima i causant del dany, és una regla que no és rígida perquè hi ha la possibilitat de que sigui desplaçada per una llei que tingui uns vincles més estrets, que és el que determina l'article 4, apartat 3, que ens diu que si el conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de ese otro país. I la part que ens interessa ara de l'apartat 3 és que dona un exemple de quan això es pot produir. Diu, un vínculo manifiestamente más estrecho con otro país podría estar basado en una relación preexistente entre las partes como por ejemplo, digo sí, como por ejemplo un contrato que esté estrechamente vinculada con el hecho dañoso en cuestión. Per tant, diguéssim que a banda de la possibilitat que tenen les parts de determinar quina és la llei aplicable al contracte i a la responsabilitat extracontractual, també quan no hi hagi hagut una elecció de la llei aplicable per la via de l'article 4.3, la responsabilitat extracontractual que es pugui generar o es pugui vestir d'aquesta manera segons la segons la llei aplicable, segons la pretensió feta pel demandant, malgrat que no hi hagi un pacte sobre quina és la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual, es pot reconduir a la llei que regeix el contracte. I en aquest cas, la llei que regeix el contracte pot ser la llei escollida per les parts o la llei que hagi hagut de determinar el tribunal. Llavors, diguéssim que la sorpresa que pot tenir el contractant davant d'una reclamació extracontractual, fins i tot en el cas en què no hagi escollit la llei, no s'hagi escollit la llei aplicable al contracte, però pot ser perfectament previsible perquè estem en una de les connexions de l'article 4.1 del reglament Roma 1, que per una sèrie de tipus contractuals ja ens estableix d'una forma força rígida la connexió, aquesta seguretat que té l'altra part contractant s'extén a la possibilitat de que hi hagi una reclamació per responsabilitat extracontractual, encara que no sigui segons normes contractuals, sinó per hipòtesi sobre normes extracontractuals. Aquestes normes estaran dins de la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual que coincideix amb la llei que regeix el contracte. Per tant, poden escollir les parts la mateixa llei en virtut de l'article 14. L'article 4.3 també dona la possibilitat al jutge de reunir aquestes dos títols de responsabilitat extracontractual sota l'empar, sota la mateixa llei. Per tant, diguéssim, hi ha una espècie de doble discurs en la combinació de Brussel·les 1 i Roma 1 i Roma 2. No he fet referència en això, que segurament, amb tota seguretat, ja us ho han explicat, en els considerandos dels reglaments Brussel·les, Roma 1, Roma 2, hi ha la voluntat o una invitació als intèrprets d'utilitzar els tres instruments d'una forma congruent. Doncs bé, una part d'aquesta congruència es demostra legislativament a base de regular la responsabilitat extracontractual en el Roma 2, perquè el Tribunal de Justícia va dir que, en matèria de competència judicial internacional, que la responsabilitat extracontractual, perdó, la responsabilitat precontractual és extracontractual. Val? Però després, a nivell de regulació concreta, hi ha la possibilitat de reconduir la responsabilitat extracontractual i la contractual a la mateixa llei. Tant hi ha una espècie de dogmatisme en la sistemàtica de les normes, però el contingut de les normes ens permeten eliminar els efectes més perniciosos d'aquesta dogmàtica. L'efecte més perniciós d'aquesta dogmàtica potser es manifesta amb la pròpia redacció de les normes de competència judicial en termes de dret substantiu, quan, en definitiva, després veiem que són molts altres els factors els que determinen que el Tribunal de Justícia consideri competent a un tribunal o no a un altre tribunal. I tenim també aquest doble discurs amb normes de competència judicial internacional que fan referència a categories substantives, però després aquestes normes no les podem manejar fins que no descendim a la concreció dels fets en un territori o un altre territori. Bé, aquestes són les regles més generals del Roma 2, després de tancant aquest parèntesis que ens tornava a fer referències a qüestions del Brussel·les 1, hi ha normes específiques per certs sectors, per exemple, l'article 5, responsabilitat per productes, l'article 6, actes de competència desleal, l'article 7, danys mediambientals, l'article 8, infracció de drets de propietat intel·lectual i algun altre. Jo només vull fer una molt breu referència a dues d'aquestes normes, que són les de l'article 5 sobre responsabilitat per productes defectuosos i l'article 7, el cas de danys mediambientals. Comencem per aquest últim. L'article 7 el que fa és donar establir una excepció que posa a disposició del demandant en el sentit de que no necessàriament la llei aplicable a la responsabilitat és la del lloc on s'ha produït el resultat danyós, sinó que la víctima demandant pot escollir com aplicable la llei del lloc on es produeix el fet causant. I això passa en el cas dels danys mediambientals. Diu, la llei aplicable a l'obligació extracontractual que se derive d'un daño mediambiental o d'un daño sufrido por personas o bienes como consecuencia de dicho daño será la ley determinada en virtud del artículo 4, apartado primero, a menos que la persona que reclame el resarcimiento de los daños elija basar sus pretensiones en la ley del país en el cual se produjo el hecho generador del daño. Per tant, es dona una opció a la víctima que evita que el causant de la víctima, el causant del dany, pugui especular en quina sigui la llei més convenient als seus interessos. Per tant, combinant competència i llei aplicable, el demandant en casos del tipus de mines de potassi d'Alsàcia pot escollir entre demanar amb un estat o amb un altre, i a cada un dels estats pot escollir entre una o altra llei com a llei aplicable. El cas de la responsabilitat per productes el vull esmentar per dues raons, només sense llegir el precepte, que és llarg. En primer lloc, per dir que aquest article 5 està molt inspirat en un conveni que ja existia i en del que Espanya és part, i que seguiran aplicant els tribunals espanyols en virtut del que disposa sobre compatibilitat entre el Roma II i aquests instruments, l'article 28 del reglament Roma II, que és el conveni de la Haia de 1973 sobre llei aplicable a la responsabilitat per productes. Que crec que és, a més, un conveni que sempre m'ha agradat molt, perquè és un conveni en el que es va projectar una determinada escola nord-americana de dret internacional privat que ha seguit fent fortuna als Estats Units, i és una escola que propugnava, entre d'altres coses, el que la llei aplicable no es determini només en funció d'un punt de connexió, sinó a poder ser per la concurrència almenys de dos punts de connexió. Si nosaltres determinem que la llei aplicable és aquesta, per una sola connexió, la vinculació entre els fets i aquesta llei aplicable pot ser una mica feble. Però si aquests fets els vinculem amb aquesta llei perquè hi ha dues connexions entre aquests fets i aquesta llei, aquella llei sembla escollida amb uns criteris una mica més sòlids. I aquesta doctrina que es plasma en el conveni de l'AIA de 1973 sobre llei aplicable a la responsabilitat per productes, simplificada i canviada, es manté en bona mesura, perquè és especialment adient en els casos de responsabilitat per productes, en l'article 5 del reglament Roma II. La segona raó per esmentar aquest article és que a Espanya, com que som part en el conveni del 73, en principi seguirem aplicant el conveni del 73. La manera d'evitar això, i algú ho ha proposat, és denunciar el conveni del 73, del que som part altres estats de la Unió Europea, però no tots. Moltes vegades no han passat a ser parts per considerar que era un instrument massa complex, perquè tenia unes normes massa complexes. Aquesta situació de convivència entre normes del... M'has deixat sin agua, està bé. Bueno, pues sí, esto es para que corte, esto ya lo estoy viendo. Ara acabo en seguida. Aquesta situació de concurrència entre el reglament Roma II i un conveni internacional que obliga a Espanya també es dona respecte a un altre conveni que, a diferència del 73, hi tinc molt poca simpatia, que és el del 71 sobre llei aplicable als accidents de circulació per carretera. També Espanya n'és part, els tribunals espanyols seguiran aplicant en els termes previstos per l'article 28 del Roma II el conveni de l'AIA del 71, però el que és curiós és que en el reglament Roma II no hi ha un precepte específic per a la responsabilitat generada pels accidents de circulació per carretera. Per tant, és un tipus de responsabilitat extracontractual general i seria una de les que es regularia per les normes que hem analitzat molt breument de l'article 4 del reglament Roma II. I ja per últim, perquè és una cosa ineludible, perquè moltes vegades acabem sense parlar d'aquestes coses, a què ens estem referint quan parlem de la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual? Doncs bé, això ens ho determina en la sistemàtica del reglament Roma II, com en molts altres instruments, el precepte que parla de l'àmbit de la llei aplicable. Quan parlem de la llei aplicable, estem parlant de la llei aplicable una sèrie de qüestions que es plantejaran judicialment. Quines són aquestes qüestions? Doncs una relació de quines són aquestes qüestions la tenim a l'article 15. La llei aplicable a l'obligació extracontractual con la regla presente reglamento regula en particular el fundamento y el alcance de la responsabilidad, és a dir, objetiva, subjetiva, incluida la determinación de las personas que pueden considerarse responsables por sus propios actos, las causas de exoneración, así como toda limitación y reparto de la responsabilidad, existencia, naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización solicitada. Y aquí, en concurrencia amb l'Alex Fori, dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su derecho procesal, las medidas que puede adoptar un tribunal para garantizar la prevención, el cese y la reparación del daño. Es decir, ya el derecho sustantivo ens diu el que podem fer y el derecho procesal ens diu com ho podem fer y a vegades no encaixa. Per tant, el derecho procesal del Fort té preferencia. La transmisibilidad incluida por herencia del derecho a reclamar por daños o a solicitar indemnización. La transmissió del dret per herència ens ho diu la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual. Qui siguin els hereus ens ho diu la llei successòria, però la transmissibilitat de l'obligació ens ho diu la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual. Persones que tenen dret a la reparació del dany, responsabilitat per actes de tercero, extinció de les obligacions i normes de prescripció o caducitat. La prescripció, els termes de prescripció no ens els dona la llei del fort, ens els dona la llei aplicable al fons, a l'ex causa, o sigui, la llei aplicable a la responsabilitat extracontractual. I aquest article s'ha de veure conjuntament amb l'article 22, trobem l'equivalent a l'article 15 i l'article 22 en el reglament Roma I, l'article 22 del Roma II, sobre càrrega de la prova, diu la ley que rija la obligación extracontractual, en virtud de este reglamento, se aplicará en la medida en que en materia de obligaciones extracontractuales establezca presunciones legales o reparta la carga de la prueba. Per tant, diguéssim, el repartiment de càrrega de la prova, per més que té una component processal perquè es manifesta en el procés, té una molt important component substantiva i, per tant, queda determinada per la llei aplicable a l'obligació extracontractual. Per últim, en relació al joc de la llei aplicable, hem vist algunes referències a la concurrència de l'Alex Fori, també hem vist que la llei aplicable pot no ser la del lloc on es produeix el fet causant. I en aquest sentit, doncs, té importància el que diu. Una altra cosa és que sapiguem molt bé què vol dir l'article 17 quan parla de normes de seguretat i comportament. Es diu que per valorar el comportament de la persona cuya responsabilitat s'al·lega, i per tant això només tindrà sentit en els casos de responsabilitat per culpa, habrán de tenerse en cuenta como cuestión de hecho, y en la medida en que sea procedente, vol dir que en alguns casos serà procedent i els altres no, el legislador no ens diu quan, las normas de seguridad y comportamiento vigente en el lugar y el momento del hecho que da lugar a la responsabilidad. Per exemple, si un dany es produeix per la manifestació d'un dany es produeix per un accident de circulació, doncs no podem agreujar la culpa. És un exemple agafat pels pèls perquè el lloc del dany serà el mateix. Però no podem agreujar la culpa del subjecte dient que conduïa per l'esquerra si justament en aquell país es condueix per l'esquerra. Per tant, diguéssim, la normativa del lloc on es viuen els fets pot tenir importància per modular la culpa. Bé, i amb això hauria acabat i gràcies per la vostra atenció i paciència aquest divendres.